veus del matí amb Mercè Munt i Ivan Yerpes.
Amb aquesta sintonia donem pas a l'Anna Marrón. Què tal, Anna?
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia des del Centre Màgia Esport de Figueres, parlant de nous temes que tenen molt a veure amb el nostre benestar, no?
Eso es.
Perquè tot forma part, no, de nosaltres mateixos, i a vegades no tenim en compte certs temes que potser encara són tabús, que no se'n parlen, que no tenim aquesta informació, les dones, no?
Sobretot.
Sobretot.
També és qüestió d'homes, però la...
Sí, els símptomes els visquem més nosaltres com a dones, no?
Eso es.
Fa uns dies, fa uns mesos, parlàvem del sol pelvià, i tota la informació que hi ha al darrere. Justament estava dient, mira, una persona em va dir que, clar, no pot anar amb qualsevol persona i no sabem que això existeix, que és un problema, que es pot tractar, no tenim aquesta informació. I avui el tema que ens planteges, el mateix, exactament, no?
Eso es. Jo soc, bueno, com ja saps, Mercè, soc fisio i estic especialitzada en la dona, en especial en sol pelvià, en abdomen i sol pelvià. Llavors, el tema que proposo avui, que parlarem, que donarem informació sobre aquest tema, és sobre la incontinència urinària.
Tindria alguna cosa que veure amb el sol pelvià? Una cosa va lligada amb l'altra?
Va lligada amb l'altra, eso es.
O pot ser que no?
Habitualment sí, és una disfunció a nivell del sol pelvià, l'únic que pot ser deguda també a altres causes, com parlarem avui, a la postura, a la respiració, al funcionament de l'abdomen, no només a si hi ha força o si hi ha una debilitat en el sol pelvià. Llavors, la incontinència urinària, bueno, hi ha diferents tipus d'incontinència, la que parlarem avui és la urinària, que és poder la més habitual.
Què és?
Eso es. ¿Qué es?
¿Qué es la incontinencia urinaria?
Pues son escapes de pipí, ¿vale? És un tema, com deies a l'inici, que és un tema tabú, perquè no és allò que, pues, ho anem comentant habitualment. I sí que és força limitant en el dia a dia de les persones que ho pateixen, perquè una cosa és un moment puntual que tu riguis o saltis i es pugui escapar una goteta, com hi ha persones que tenen incontinències importants. Llavors això els limita molt en el seu dia a dia. Vull dir que no hem de normalitzar una pèrdua d'orina, diguem, encara que sigui una goteta, com deia, en un moment que rigui molt, en un dinar, en un sopar, en un moment que se m'escapi una goteta quan estigui jugant, quan estigui saltant, quan estigui al gimnàs. Vull dir, és algo que ja indica una disfunció, algo que no està treballant bé en el nostre cos. Llavors, abans de que el problema es vagi fent més gros, que és l'habitual quan ens anem fent més grans, llavors, lo important és anar-nos-ho a valorar. Jo el consell seria primer valorar amb la ginecòloga, vale, que miri com estan els òrgans, com està tot, i a partir d'aquí pues, fer una valoració amb un fisioterapeuta especialitzat en sol pelvià.
Hi ha algun motiu, Anna, pel qual unes dones tinguin més tendència a patir, no?, a aquesta disfunció, que unes altres? Hi hauria algun motiu, alguna causa?
Aviam, primer de tot ens predisposa els embarassos. ¿Vale? L'embaràs en si és un factor de risc o un factor predisposant a tenir una incontinència. No totes les dones que hem estat embarassades tenim incontinència, però sí que és com un comprar números per a aquest tipus de disfunció. ¿Vale? Per què? Perquè ja només el fet com d'aguantar el bebè ja és un esforç per a aquest sol pelvià. El part, si és un part vaginal o una cesària, també debilita el sol pelvià. Llavors, sempre el meu consell és, un cop hagin parit, valorar, ja valorar-lo abans en l'embaràs o abans de que ens quedem embarassades per veure que tot funcioni bé. I en el cas que tot funcioni bé, tornar a fer una valoració en el postpart per tal de que quedi treballant adequadament i evitem aquest problema a llarg plaç. El part, embaràs i part, és un factor de risc. L'edat, a mesura que ens anem fent grans, que, sobretot quan entrem en menopàusia, pensem que el sol pelvià està format de musculatura i de teixit conjuntiu, de col·làgen. ¿vale? A partir de que nosaltres entrem en menopàusia, el nostre col·làgen pels canvis hormonals es debilita. Llavors, aquell 80% del sòl pelvià que estava allà mig aguantant, pues va perdent força. Llavors, també és un factor que ens predisposa a tenir una incontinència. El tipus d'esport o com fem les forces en el nostre cos, també si al fer la força nosaltres estem fent pressió sobre de la nostra bufeta, pues tard o d'hora pot ser que causem pues, que tinguem pèrdues d'orina. Llavors, sempre ha d'haver una bona valoració, vull dir, a vegades em trobo persones que em venen a consulta, no, jo és que m'he comprat el Perifit, que és un que a vegades ens surten anuncis a internet quan fem altre tipus de recerca, que és un dispositiu que ens fa fer contraccions del sòl pèlvia. ¿Vale? Llavors, això no és la solució moltes vegades. ¿Vale? Em venen a consulta, no, és que m'he comprat això, però continuo amb el problema, perquè poder la causa de la seva incontinència pues, ve deguda a la postura que té aquella persona, al tipus de respiració, que fa una respiració molt abdominal, no costal. Llavors, per molt que vagi fent exercicis de sòl pèlvic, de contraccions de sòl pèlvic amb el Perifit, ¿vale? Amb aquest dispositiu que podem veure anunciat, no millorarà la incontinència perquè no ha modificat pues, la seva postura, la seva respiració, la forma de fer les forces a nivell abdominal que poder és el causant de la incontinència d'aquella persona. Llavors, davant de qualsevol incontinència, per petita que sigui, una goteta puntual, el meu consell és fer una bona valoració i fer un bon tractament si és adient.
Mm-hmm. Que interessant. Què és el que hauríem de tenir també més en compte, Anna? Vull dir, primer, que a la mínima que veiem que hi ha doncs, aquestes petites escapades, no? Tenir-ho en compte, fer totes aquestes valoracions i algun altre consell en el nostre dia a dia, fins que no tinguem aquesta visita o aquesta valoració?
Una de les coses que jo sempre dic és l'autoconeixement. Mercè, que aviam, recuperar un moviment d'un dit és com molt fàcil, perquè el nostre cervell o el nostre cap té molt present el moviment que anem a recuperar d'aquell dit, d'aquell braç. En el moment de recuperar el sòl pelvià, la contracció del sòl pelvià o el treball d'aquella part del nostre cos, és molt difícil perquè realment no és algo que ens veiem, no és algo que estem acostumats a saber si l'estem contraient, si estem fent la força en la direcció correcta o a l'inversa.
Si el que estem fent va a favor nostre o
en contra.
En contra, no? Que ens pot perjudicar a la llarga. Clar, no tenim aquesta informació que dèiem al principi, no? Anem com bastant perdudes. Són aquests temes tabús, amb qui ho parles, no? Perquè, a més, no li acabes donant importància.
Llavors, jo sempre, moltes vegades, quan em venen a consulta i hem fet la valoració per veure el tipus de com hem de millorar aquesta sintomatologia, una de les primeres coses que els dic a la dona és que es mirin amb un mirallet, que mirin la seva zona del sòl pelvià, on estan els esfínters, que ho dibuixin, ¿vale? Més que res per tenir perquè el cervell conegui aquella zona del nostre cos.
Per identificar-la.
Eso es. Que contreguin, que tussin, que bufin i que mirin amb el mirallet com fa, què fa aquell sòl pèlvia. Inclús també pues, a internet que busquin suelo pèlvico, sòl pèlvia, i el mirin en un dibuix. En YouTube podem veure com fa el moviment. Hi ha esquemes en 3D que es veu com es contreuen els esfínters. Llavors, és tot informació d'autoconeixement, que es palpin, que es toquin, que contreguin, que notin si es mou alguna cosa, si no, si va en fora, si va en dintre. ¿Vale? Tot és informació important perquè en el moment que hàgim de fer un treball, la persona acabi sapiguent si ho està fent bé o no, perquè en el seu dia a dia és important el notar, el sentir aquella zona.
El que deies de l'autoconeixement i en el dia a dia, jo crec que també pot ser molt important que vagi anotant, no? Ha passat això, doncs mira, estava rient, estava tranquil·la, no estava fent cap esforç, o sí, Això també ens pot donar molta informació?
Sí. Hi ha diferents tipus d'incontinència. Per exemple, la més habitual és una incontinència d'esforç, aquesta que tu deies, de dir, ostres, mira, he saltat o he rigut o he tossit o he estornudat i pum, se m'ha escapat. Aquí és important, i jo sempre els hi pregunto, feia molt que feies que havies fet pipí o no? Vull dir, per saber si la bufeta estava molt plena, si no, això ens dona
molta informació.
Vale? Això és un tipus d'incontinència. Un altre tipus d'incontinència és la d'urgència. És a dir, jo no estic fent cap mena d'esforç, però, per exemple, fico les claus de casa a la porta de casa i tinc pipí,
i no arribo
al lavabo. Això és un tipus d'incontinència d'urgència. Llavors, aquí moltes vegades el que fem és un calendari miccional, que és que la persona sigui conscient de quanta aigua ha begut, aigua, infusió, quant de líquid ha begut, quanta estona fa que no fa pipí, més que res per l'autoconeixement aquest que dèiem, de saber, ostres, doncs mira, sí, fa 5 hores que no faig pipí, perquè a vegades estem treballant o estem conduint i no ens adonem que la bufeta ja està, que no puede más, no ens dona aquesta informació. Llavors, en aquest tipus d'incontinència, una de les primeres coses que fem és durant una setmana, durant uns dies, que la persona vagi a notant per saber realment els moments de pèrdua que ha hagut, què estava fent la senyora, que si havia begut molt, si la bufeta estava molt plena, si no estava tan plena, i a partir d'aquí també avaluar i plantejar pues, el tractament d'aquest tipus d'incontinència.
Anna, ara amb el que estaves comentant, estava jo pensant, no sé si la persona que té aquest tipus de disfunció, si justament diu, ostres, mira, vaig a intentar beure menys per evitar aquestes situacions, no? I no sé si això...
No és la solució.
No és la solució i jo crec que ens hem d'hidratar i molt. Explica'ns.
Sí. Mira, abans com m'has preguntat, què altres coses podem fer per millorar? Doncs, pues, com he dit, el 80% del nostre sòl pelvià és col·làgen, és teixit conjuntiu. És superimportant la hidratació i l'alimentació, perquè tingui força aquest teixit. Llavors, la solució, si tenim incontinència, no és de deixar de beure o... per què? Perquè ens anirà deshidratant aquell teixit, bueno, al llarg del temps, tampoc per un dia que beguem menys, no passa res. Però a llarg plaç, aquell col·làgen encara tindrà menys força i s'agreujarà la sintomatologia, segurament. Llavors, dintre del... Bueno, pel nostre dia a dia, pel nostre sòl pelvià, és important tant l'alimentació com la hidratació. Vale? Llavors, no és deixar de beure, sinó trobar la causa d'aquella incontinència i tractar-la.
Però suposo que això t'ho deuen demanar moltes dones, no? De dir, ostres, si potser bec menys, no? Evitaré, sí, doncs, aquestes pèrdues. I sí, no és la solució,
no és la solució,
que així ja m'has respost en aquesta pregunta.
I a vegades també, mira, hi ha persones que em diuen, ostres, no, és que si he quedat amb algú i sé que vaig estar tantes hores o un parell d'hores fora de casa, ja no veuen tampoc, per si en aquelles 2 hores tenen ganes de fer pipí i no poden, saps? Llavors, bueno, és un tipus de disfunció que és important la valoració. Abans no se li donava importància, bueno, quan anaves al metge li comentaves, ostres, és que se m'escapen unes gotetes, bueno, ja has tingut un fill, t'estàs fent gran, és normal. No és normal, s'ha de valorar, es pot valorar i es pot tractar qualsevol edat que tinguem. Com sempre, el millor és la prevenció, diguem, és fer-ho, diguem, pues, el que dèiem, ostres, acabo de tenir un bebè, anem a valorar que tot hagi quedat bé, que tot treballi bé per evitar aquesta disfunció a llarg plaç. Però si ens apareix en la sintomatologia, tinguem l'edat que tinguem, siguem més grans, més joves, sempre s'està a temps de valorar-ho i de tractar-ho i de millorar-ho.
Es soluciona o es millora?
Es pot solucionar, sí. I tant.
Tinguis l'edat que tinguis.
Sí. Sempre s'ha de buscar la causa. Jo sempre els dic, quan em venen les dones a consulta, no hi ha màgia. Vale? Normalment, quan tenim una incontinència, igual que altre tipus de patologia, hi ha hagut una sèrie de causes que ens han portat aquella disfunció. Moltes vegades és simplement la postura i la respiració, l'estar en una postura encongida que tot el pes cau a sobre del nostre sòl pelvià i a sobre de la nostra bufeta. Llavors, el primer pas dintre del tractament serà modificar aquella postura. Llavors serà un dia a dia, un moment a moment que aquella persona tindrà que anar siguent conscient de la seva postura per millorar aquell sòl pelvià.
És curiós com la postura pot arribar a afectar aquesta part del nostre cos.
Sí, pensem que tapissa que tanca la part inferior de la nostra pelvis, ¿vale? Els ossets de la pelvis pues, tanca la part inferior. Llavors, si la nostra postura no és bona, o les nostres costelles, en gent que tenen ansietat, que el diafragma i les costelles estan molt rígides, aquestes costelles no tenen moviment, llavors hi ha molta pressió. Pensem com si tinguéssim un globus a la panxa i l'anéssim apretant de la part de dalt, cap on anirà la pressió? A la part de baix, ¿vale? En el sòl pelvià. I arriba un moment que aquest sòl pelvià no aguanta més i pum, es deixa anar, ¿vale? Es debilita o moltes vegades es torna com rígid d'anar aguantant. Tant un problema com l'altre, diguem, si hi ha massa tensió o si es debilita molt, hi ha sintomatologia, hi ha problema, ¿vale? Hi ha patologia. ¿Vale? Llavors s'ha de tractar les dues cosetes. Llavors, el que dèiem, en la postura tot el nostre pes cau a sobre del sòl pelvià i acaba al llarg del temps provocant aquesta debilitat. Llavors, per millorar aquest tipus de patologia, és un treball diari, Mercè. No hi ha allò de dir venir a consulta un cop a la setmana, un cop al mes i es millora. No, es ve a consulta. Hi ha uns deures a casa que ja poden ser la respiració, ja pot ser la posició, ja pot ser pues, millorar l'alimentació, moltes vegades exercicis, ja siguin a nivell abdominal o del sòl pelvià. Però és un treball diari. Si la persona és constant i s'implica, es millora i en una probabilitat molt alta dels casos es soluciona el problema.
El tema de la respiració, com afecta i quina seria la més correcta?
Vale, sempre que treballem en el sòl pelvià, vale, nosaltres tenim tres tipus de respiració en el nostre cos. La costal alta, que seria més així, per dir-ho, cap al coll. Vale? La costal baixa, que és com a la part baixa de les nostres costelles. I l'abdominodiafragmàtica, que seria a la zona abdominal. Quan treballem sòl pelvià, la que nosaltres aconsellem sempre en el nostre dia a dia és la costal baixa. Vale? L'abdominal, no vetem cap respiració, perquè no, per fer una meditació, per fer una relaxació, és genial, però aplica-la en aquell moment, quan tu t'estiris, quan vagis a meditar, en un moment concret. Però en el nostre dia a dia, què volem? Que es moguin les nostres costelles, que el nostre abdomen estigui actiu, vale? Que aguanti la nostra faixa abdominal i que no recaigui el pes en el sòl pelvià. Llavors, si no movem les costelles i una respiració molt baixa, molt abdominal, és com un pistó, vale? És com un pistó que cada vegada que inhalem, la musculatura abdominal es relaxa i cau el pes a sobre del nostre sòl pelvià. Vale? Llavors, sempre quan anem a rehabilitar o anem a recuperar el sòl pelvià i la faixa abdominal, la respiració amb la que treballem o la que aconsellem durant el nostre dia a dia és la respiració costal baixa.
Per acabar, perquè tindria moltes més preguntes, Anna, amb aquest tema. Tu recomanaries que en el nostre dia a dia també féssim aquell gest o moviment com si aguantéssim el pipí?
No.
Això reforça? No, vale.
Aquest era ja un tip que tenia aquí amb uns interrogants molt alts, molt, molt grossos.
És a dir, he fet una vale. Bona pregunta.
Sí. Aviam, abans, vale? Fa anys, moltes vegades el metge mateix et deia...
Per reforçar, no?
Això és, et deia, quan vagis a fer pipí, contreu i aviam si aguantes el pipí, ¿vale? Quan estàvem orinant, quan estàvem fent pipí. Això no és aconsellable, perquè el fet de fer pipí és un acte automàtic, ¿vale? Que és reflexa.
Que no l'hem de frenar.
Que no l'hem de frenar i que...
Quan... Aniríem en contra natura.
Eso es. Quan nosaltres, el nostre cervell dona l'ordre per fer el pipí, diguem, se relaxa l'esfínter i la bufeta es contreu. ¿Vale? Si nosaltres, mentre estem fent pipí, recollim l'esfínter per tallar aquest raig d'orina, pot ser que la bufeta o el nostre cervell rebi l'ordre de com s'ha trencat l'esfínter, que la bufeta ja es relaxi. ¿Vale? Això, si es fa una vegada a l'any no passa res, però si es fa assíduament, ¿vale? Desgavella el sistema automàtic de l'orina. Pot quedar un residu d'orina, ¿vale? I acabant provocant infeccions d'orina. Llavors, això no és aconsellable. Sí que és aconsellable el fet de l'autoconeixement, de notar si els nostres esfínters es mouen o no, i tot el que hem comentat anteriorment. Però tallar el raig d'orina per veure si tinc força no és aconsellable.
I durant el dia, ara per exemple que estem parlant, és recomanable o tampoc?
És recomanable l'activació del sol pelvià. Eso sí, jo sempre dic imaginar-te que tens com una cirereta a l'entrada de la vagina com si la volguessis agafar i pujar-la en l'aire suaument. Això sí que ho pots anar fent.
A més, reforces tota la zona abdominal.
Bueno, aquí podríem emplenar una altra secció, Mercè.
Sí, no, ara que no ens atarem un altre tema.
Llavors hauríem de notar-ho només a la part de baix, en l'abdomen no, perquè si notem l'abdomen estem tirant des d'una altra musculatura que no és la del sol pelvià.
Anna Marrón, agenda tu per un altre dia, que crec que és un tema molt interessant per continuar parlant-ne, i esperem que les persones que ens estiguin escoltant hagin pres nota i si no que vinguin a demanar més informació. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies,
Mercè.
Fins a la propera.
Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.